Ràdio Estel.
Bona tarda, passa un minut i mig de 7:45 de la tarda.
7:45, amb Sara Cruz i David Bueno.
Molt bona tarda, benvinguts al 7:45 d'avui de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Tot seguit repassem les notícies que ens ha deixat aquest 15 de febrer, divendres de l'any 2013. Salutacions al Jordi Carretero, les vies de so, del Víctor García, del Víctor Casellas, a la redacció i producció, i també del David Bueno, que està aquí al meu costat. David, bona tarda.
Què tal, Sara? Com estàs?
Bona molt tarda. Molt bé, molt bé. I tu?
Molt bé, doncs aquí de divendres, no?
Molt bé. Escolta'm, després repassarem els tuits de la setmana més important, sí, però de moment... Explica'ns com poden contactar amb nosaltres les persones que ens estiguin escoltant.
Doncs mira, si volen ens poden seguir al nostre perfil de Facebook, facebook.com/2de8, també al Twitter, i si volen poden escoltar-nos a través de la web de Ràdio Estel.
Exacte, que recordem és www.radioestel.cat, el programa 2de8, i si volen ens poden fer qualsevol pregunta a nosaltres o bé al nostre convidat d'avui.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui ens acompanya aquí al 7:45 Oriol Domingo, i és nascut a Barcelona, té 55 anys, és llicenciat en periodisme i en dret, però concretament es dedica al món del periodisme. Entre les seves aficions hi ha passejar, llegir i també al Barça. Quan li preguntem com es defineix com a persona, ell ens diu que és un ciutadà partidari d'una Catalunya sobirana, lliure i solidària.
Bona tarda, Oriol.
Bona tarda.
Escolta, tu que t'agrada tant passejar, has anat últimament al Parc Güell de Barcelona?
No, fa dies o mesos que no hi vaig, per què?
Doncs t'has d'afanyar perquè a partir de l'octubre hauràs de pagar entrada.
A partir... Falten dies.
Exacte, encara tens temps. Sí, encara sí, tens sí. temps, estiu pel mig, però a partir de l'octubre l'entrada per visitar el Parc Güell de Barcelona costarà 7 euros i si la compres amb antelació i si la compres el mateix dia n'hauràs de pagar.
Això deu ser degut a que hi va molta gent.
Doncs l'objectiu és millorar la qualitat de vida dels veïns i protegir al màxim el patrimoni artístic i cultural de la ciutat, segons diu la Comissió Municipal de Govern.
Està clar, i el que passa és que hi ha llocs, hi ha obres que són molt atractives per la gent, pels turistes, pels estrangers, que cada vegada es manté a un nivell molt alt a Barcelona, però està clar, la gent que viu, per exemple, a la Sagrada Família, hi viu tot l'any, hi viu tota la vida, no? I tenir que suportar autocars, moviments... Però això passa en ciutats que tenen atractius, diríem, turístics, no? Uh-huh. Pot passar a Roma, a París, etc.
Molt bé, Oriol, doncs aprofundirem més en aquest tema i en altres, en els temes més importants del dia abans, però repassem l'actualitat en titulars.
La informació del dia, el 7:45.
Doncs comencem repassant l'actualitat d'aquest divendres en què el govern espanyol posa en marxa la reforma de l'administració local. L'executiu de Mariano Rajoy limitarà els sous dels alcaldes, el nombre d'assessors polítics i també les empreses municipals. El projecte d'aquesta reforma preveu que només un 18% dels alcaldes i els regidors, aquells amb dedicació exclusiva, tinguin un sou i que els alcaldes de municipis de menys de 1.000 habitants no rebin remuneració per la seva feina. Per la seva banda, la vicepresidenta Joana Ortega qualifica d'injusta la imatge del món local que ha donat Montoro i assegura que a hores d'ara més del 90% dels regidors catalans no tenen sou ni dedicació exclusiva. A més, Ortega ha mostrat la seva determinació per defensar les competències de la Generalitat. Més qüestions a l'actualitat d'aquest divendres. L'escàndol de l'espionatge polític no només hauria investigat partits polítics, sinó també altres institucions i persones, com ara jutges, empresaris o inclús periodistes. A més, també s'investiga si l'empresa de detectius Método 3 no només investigava partits polítics catalans, sinó també de la resta de l'estat espanyol. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha admès a tràmit la querella presentada per la Fiscalia Anticorrupció contra 4 exdirectius de Caixa Penedès per delictes d'apropiació indeguda i societari. Per tot plegat, els imposa una fiança de 13,5 milions d'euros. El govern de Venezuela ha difós via Twitter les primeres imatges del president del país, Hugo Chávez, 2 mesos després que fos operat de càncer a Cuba. En les imatges es veu Chávez somrient i amb la cara lleugerament inflada, estirat en un llit i llegint l'edició de dijous del diari cubà Granma. I finalment, de l'àmbit esportiu, us expliquem que el Barça s'enfronta demà contra Granada en un partit que Jordi Roura preveu intens, però no està preocupat per la capacitat dels seus futbolistes a l'hora de prendre seriosament el compromís poc abans de l'anada dels vuitens de final de la Champions contra el Milan.
Set i gairebé 37 minuts. A aquesta hora connectem amb el Principat d'Andorra. El govern andorrà proposa Albert Llobera com a candidat al Premi Príncipe d'Astúries. Ens informa aquesta tarda des de Ràdio Principat Carme Bonet. Carme, bona tarda.
Bona tarda. El govern d'Andorra proposarà Albert Llobera com a candidat al Premi Príncipe d'Astúries en la categoria d'esports. L'executiu va prendre la decisió en la sessió d'aquest dimecres i ho ha fet públic aquest matí després que el cap de govern, Toni Martí, li ho comuniqués oficialment a l'esportista andorrà al seu despatx. Albert Llobera es mostrava satisfet.
Per mi és un dels premis que sempre somies, no? De dir, hosti, m'agradaria estar nominat aquí, no? Aquí no, però sí que és veritat de que a mi em fa, doncs, una coseta interna de que és un reconeixement molt maco.
Va ser l'ambaixador andorrà a Espanya, Jaume Gaitán, qui va avisar al govern que Andorra podia presentar un candidat als Premis Internacionals per disposar de seu diplomàtica a l'estat espanyol.
Gràcies, Carme. I acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Doncs a cada cap de setmana les temperatures màximes es mantindran sense grans canvis. Algunes nuvolades apareixeran a les comarques de litoral i prelitoral de Barcelona i també del sud de Girona. La tramuntana bufarà durant tot el dia a l'Empordà, en cops localment forts al matí i moderats a la tarda. Ens atarem aquest cap de setmana amb un temps molt similar al de divendres, amb una lleu influència de l'anticicló i en presència de vents humits que portaran nuvolositat al país. I també de cara als propers dies sembla que pot imposar-se una dinàmica de vents humits que mantindran l'acumulació de nuvolositat a la costa.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. La dignitat de la persona o la garantia dels drets de les nacions són principis morals abans que normes jurídiques. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església. RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana, al moment. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? El 16 de febrer, recés de Quaresma amb els adoradors nocturns i diurns, familiars i amics del temple, amb dinar per qui ho demani amb antelació, i peregrinació a Roma del 18 al 21 d'abril en motiu de l'any de la fe. Més informació al 93 417 56 86. Temple del Tibidabo, un món d'activitats. 93 417 56 86. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
I quan falten 4 minuts per arribar a 3 quarts de 8 del vespre, repassem avui les notícies més destacades d'aquest divendres 15 de febrer. Amb Oriol Domingo, que és periodista i llicenciat en dret. Doncs, com ja us avançàvem, el govern espanyol posa en marxa la reforma de l'administració local. L'executiu de Mariano Rajoy limitarà els sous als alcaldes, també el nombre d'assessors polítics i les empreses municipals. El projecte de reforma de l'administració local que impulsa el govern preveu que només els alcaldes i els regidors en dedicació exclusiva tinguin un sou i que els alcaldes de municipis de menys de 1.000 habitants no rebin remuneració per la seva feina.
D'aquesta manera, quan la reforma entri en vigor, el 82% dels regidors que a l'Estat no tindran sou. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'avui, el ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, ha insistit que l'objectiu de l'avantprojecte de llei és avançar cap al municipalisme.
O sea, es un avance del municipalismo, para entendernos, ¿eh? Nadie lo vea como lo contrario. Esto es avanzar en el municipalismo, ¿eh? No es quitar competencias a los ayuntamientos, porque entendemos que no debe ser así.
Aquesta reforma deixarà sense retribució 12 dels 57 regidors de l'Ajuntament de Madrid i 9 dels 41 del Consistori de Barcelona, perquè es limita la quantitat d'edils que podran tenir dedicació exclusiva i, per tant, sou. Mentrestant, la vicepresidenta Joana Ortega apunta al compromís del govern espanyol de respectar les competències de la Generalitat.
Però jo insisteixo, Catalunya té competències exclusives i la legalitat l'hem de complir tots. I el respecte a les competències és el respecte també a la legalitat. Per tant, escolti, des de partim que tenim competències exclusives, nosaltres hem de poder desenvolupar-les i hem de poder desenvolupar, com deia, un model propi de Catalunya.
Bé, Oriol, molts temes sobre la taula.
Sí.
Joan Ortega ha dit, tornem a començar.
Sí.
I estàs d'acord? És un pas enrere del govern, aquesta
sí,
nova reforma és una, de l'administració local.
És un pas
local.
Més de la tendència, o més que tendència política, centralitzadora de l'actual govern espanyol. És un exemple més, que hi ha molts exemples que es poden posar. Quan volen restablir els toros és perquè busquen la unitat torera d'Espanya. Quan parlen de la qüestió lingüística, que era un problema resolt, va amb la mateixa línia. I ara doncs, van per tot el conglomerat d'administracions. No? Uh-huh. És perillós perquè el famós xoc de trens entre el que presenta el govern del PP i el procés, diríem, sobiranista de Catalunya, doncs són dos línies oposades. No? Uh-huh. És perillós la iniciativa, en aquest cas, del Partit Popular.
Uh-huh. De fet, la mateixa Joana Ortega, Oriol, deia aquesta mateixa tarda que abans de l'estiu l'executiu català entrarà al Parlament amb una nova llei de governs locals catalana que posarà en ordre aquest món local d'acord amb la realitat catalana. Per tant, no estan gens d'acord.
En funció de la realitat catalana i en funció de la normativa estatutària catalana. No, no ho fa perquè sí el govern català, sinó que ho fa a partir de les competències autonòmiques que té. No? Però el govern espanyol estem veient que un cop més se salta la llei. Quan és un govern que diu que s'ha de complir la llei, és un govern que no respecta la llei.
Oriol, amb aquesta reforma el govern espanyol preveu aconseguir un estalvi de gairebé 7.200 milions d'euros. Ortega ja ha dit que això és impossible.
Bueno, et diu que és impossible perquè ja, parlant dels regidors que hi ha dels centenars, hi ha 900 municipis a Catalunya, 940, doncs imagina't la quantitat de regidors que hi ha, no? Molts regidors, deia, ja no cobren, no? Ara, això és perillós, perquè una persona ha de cobrar per la feina que fa i demanar que hi hagi gent que es dediqui, a més de les seves feines, es dediqui a una altra feina, com és la gestió municipal, però que això ho faci d'una manera gratuïta, això farà que, en fi, que hi hagi molta gent que digui pues no ho fem, això, no? És a dir, que això que s'estalvi no l'acabo de veure clar, perquè primerament és un prejudici a l'activitat municipal i al funcionament democràtic de les institucions, i per altra, la feina que no facin aquests regidors que estan fent ara s'hauran d'encarregar que ho facin uns tècnics que se'ls haurà de pagar amb aquests tècnics perquè facin les funcions dels regidors, no? O sigui que això d'aquest estalvi jo poso en dubte.
Oriol, ara no tinc aquí les xifres exactes, però com veus aquesta notícia que coneixíem ahir, que Rubalcaba va fer públic el que cobrava i que era menys de la meitat del que va cobrar Mariano Rajoy l'any 2010, i ho va fer perquè bé, doncs Rajoy va instar que tots els partits fessin el que havia fet ell en relació al cas Bárcenas, no? Doncs a fer públics el que guanyava. Com ho veus?
Mira, jo només sé que quan un dia la secretària general del Partit Popular, el nom del qual...
De Cospedal.
La Cospedal, va dir el que ella havia pagat l'últim any per la declaració de renda, jo vaig quedar espantat perquè resulta que jo, que no sóc ningú, pago més que ella, no? És a dir, a partir d'aquí, doncs tots aquests números no em crec ni dels uns ni dels altres.
A més, en qualsevol cas, és una mica absurd. Ahir comentàvem amb el convidat, amb el Dani Duro, ell és assessor fiscal i ens comentava doncs, que bé, en qualsevol cas, el diner negre no es declara mai.
És el que anava a dir-te ara, no? El president Rajoy va presentar la seva declaració per justificar els seus ingressos. Bueno, els seus ingressos, si jo faig la declaració de renda, que la faig, declaro la meva nòmina. I si tinc unes accions, el rendiment que em donen aquestes accions. Si cobro d'allà on sigui diner negre, evidentment no seré tan imbècil com per declarar-lo, no? I, per tant, doncs, no demostra res, això, no demostra res.
Avui compartim la tertúlia d'actualitat amb l'Oriol Domingo, ell és periodista llicenciat en dret, i Oriol, si et sembla bé, canviem de qüestió, perquè l'Organització per la Cooperació i Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, ha recomanat avui a Espanya pagar les prestacions d'atur només aquells que busquen activament feina.
Efectivament, Sara, també proposa seguir més exhaustivament els esforços per trobar feina dels aturats que es beneficien de les prestacions i vincular els pagaments del subsidi als resultats. L'OCDE considera que la baixa efectivitat dels serveis públics d'ocupació frena la col·locació dels aturats al mercat de treball. I entre les propostes perquè l'economia espanyola creixi destaca la flexibilització dels salaris i també vincular-los a les condicions econòmiques de cada moment i no els convenis col·lectius o sectorials.
Com ho veus, Oriol?
Molt bé. Molt bé perquè a diversos llocs, no, ara no facis dir on, però, o perquè això és pot ser un mal generalitzat, hi ha gent que es queda sense feina i la seva feina consisteix en no buscar feina. I, home, això no. Si un té la desgràcia de no tenir feina, la seva primera feina consisteix en buscar feina. És aquest, sí, que ha de tenir una compensació econòmica, no? Però el que no té feina perquè té la desgràcia de perdre-la, limitar-se a anar a cobrar cada mes lo poc que pugui cobrar, però no buscar feina, no, això no està bé. Això no és perjudicial per ell com a persona i per el conjunt de la societat. No? La persona que es queda sense feina, la seva primera obligació, en trobi o no en trobi, és buscar feina. Si això es demostra, home, té tot el dret dels demés, per un esperit ja solidari de la societat i de la societat del benestar, el tenir la retribució, la compensació econòmica per poder portar una vida el més digna possible.
De fet, això és molt típic de certs països, no? Com comentaves, perquè hi ha molts països on quedar-se a l'atur, bé, doncs, no és una vergonya, però gairebé, o sigui, molta gent ho manté en secret, en canvi, potser l'estat espanyol, doncs, no és un fet tan vergonyós.
Sí, exacte, no? Bueno, i a més, amb les xifres d'atur que hi ha ara, que són realment dramàtiques. Són dramàtiques fins al punt que hom pot pensar que si realment l'atur que hi ha és així, hi hauria d'haver una revolta social, perquè és tan gran el nivell d'atur que hi ha, que llavors un pot pensar que potser no és tan gran perquè entrem llavors en tot el que és el treball subterrani, diríem, no? El treball no clandestí, però sí que es fan feines que no figuren com a feines, perquè realment si l'atur oficial fos el real, bueno, és que la gent, milers de persones sortirien al carrer a robar el que fos que ja es dona per l'altra banda, per poder viure, no? Sí, la situació és dramàtica, però si no s'arriba a aquell punt d'un dramatisme de desesperació és perquè hi ha gent que està a l'atur, però que té una sèrie de feines no oficials, però que fa que hi hagin uns ingressos.
Oriol, què et sembla si parlem d'aquest escàndol d'espionatge polític de Catalunya, que creix A mesura que passen els dies i se'n van coneixent més detalls, la xarxa no només hauria investigat partits polítics, sinó també altres institucions i persones, com ara jutges, empresaris o fins i tot periodistes, segons han confirmat fonts pròximes a la investigació, David.
Sí, precisament, segons aquestes fonts, l'empresa de detectius Método 3 no només investigava partits polítics catalans, sinó també de la resta de l'estat espanyol, que es continua sent el protagonista de l'actualitat mediàtica, i aquest divendres diversos mitjans n'aporten més detalls que apunten que les investigacions eren generalitzades a Catalunya i de tots contra tots, és a dir, que se'n feien a la majoria de partits i encarregades també per la majoria de partits. La Vanguardia també explica que la presumpta xarxa d'espionatge va elaborar fins a 500 informes i el Mundo, per la seva banda, detalla que l'enregistrament de la conversa entre la líder del PP català, Alicia Sánchez Camacho, i també l'exparella de Jordi Pujol Fill, el cas d'escolta que va destapar tot l'afer, tenia l'objectiu de trobar vincles entre les comissions pagades a Convergència a través del Palau de la Música i també els comptes a la família Pujol.
Bé, déu-n'hi-do, Oriol, també. Sí, tots contra tots.
Tot, sí, exacte. No? Tota aquesta situació d'aquest espionatge generalitzat que s'afegeix a una situació de corrupció provoca un desànim social evident. Però jo penso que des dels que tenim oportunitat de parlar pels micros legals o per escriure, home, s'han de fer un tipus de reflexió a la serenitat. I posaré dos exemples, no? Podem estar manipulats, vés a saber per qui. I posaré dos exemples. O una pregunta i un exemple. Tot això que està passant, a qui beneficia? És a dir, quan hi ha un assassinat, la vida normal i corrent, la policia es pregunta... qui surt beneficiat amb aquest mort que hi ha, no? La dona, l'acreditor... I llavors, a partir d'aquí, s'averigua la veritat del que ha passat, no? Jo penso que és una pregunta que s'ha de fer. Tot això de l'espionatge, a qui beneficia? A qui beneficia, no? Perquè si anem per aquí, potser pot beneficiar aquells sectors ultras que volen que la democràcia tant espanyola com catalana vagi pels aires. I això és la pregunta que em faig. A qui beneficia? I posaré un exemple, però no diré a quin diari. Em consta de que algú ha anat a un diari amb papers d'aquests de què estem parlant, oferint-los a canvi de diners. I que t'hi ha dit no.
Vaja.
És a dir, que vol, és com si ara vingués algú aquí a la ràdio i digués, mira, tenim aquests papers que són unes converses entre la dona de no sé qui i la dona de no sé qui, perquè això ho vàrem gravar, i si ho voleu, pues tant. Home, això ja és fer negoci brut. Això està passant. I també està passant que segur que hi deu haver-hi algun diari, el nom del qual tampoc ara diré perquè no puc demostrar, que es fa aquests papers i que es té clar, amb aquests papers a la mà, demà sortirà una cosa, demà passat una altra, i així es portem que hi ha diaris que van traient brutícia d'aquesta. No? Això està passant, hi ha gent que a partir d'uns papers, versemblants, confosos, a partir d'aquí doncs fan el seu negoci. Mm-hmm. Això és així.
Oriol Domingo, periodista i licenciat en dret. Una conversa aliena es pot gravar? És il·legal, és delicte? Perquè és una qüestió que s'ha preguntat molt tothom aquesta, molts...
Mira, jo no parlaria des d'un punt de vista jurídic, perquè realment ignoro, perquè he sentit respostes molt alimbacades, no? Que si un ho sap i l'altre no sap, sí, és a dir, però una cosa és evident, èticament, si ara jo aquí us estés gravant, això és diferent perquè sortim públicament, i si ara jo gravo això, ja és públic, no? Però ara imagina't que nosaltres tres estem aquí parlant, fora de l'emissió en directe, i jo gravo la conversa i no us ho dic. Jo no sé si jurídicament, legalment, això es pot fer o no es pot fer, però que és èticament una putada, això és així. I, per tant, més per sobre de les lleis i a l'ètica, no? I si, a més, us pregunto sobre coses personals o coses polítiques, sobre coses professionals, de l'empresa, etc., per jo fer-ne un ús... I demà em presento aquí amb el director de l'emissora i dic, mira el que diuen aquests treballadors de la ràdio. Ah, ho vols? Ah, bueno, pues, això m'ho has de pagar, no? I si no, aniré a l'emissora del costat perquè ho transmetin. És a dir, jurídicament ja és discutible, però el que és indiscutible és de que èticament això no pot anar.
Avui, per cert, ha sortit el president del Col·legi de Detectius Privats de Catalunya, Enrique Ranz, i ha defensat el col·lectiu, ha dit que ells no són espies, sinó professionals habilitats per llei per investigar fets privats, i assegura que els polítics són persones com qualsevol altre ciutadà i, per tant, que poden ser investigats.
Però poden ser investigats, però el que està passant actualment amb tota aquesta distribució de papers feta d'una manera anònima, tot això, si l'ofici d'investigador, que segur que és molt respectable, com l'ofici de periodista és molt respectable també, però si el periodisme ha de consistir en anar per segons quin tipus d'informació groga, que se'n diu, val més no fer periodisme, no? En el cas de la investigació, jo diria igual, no? L'ofici de la... És a dir, jo penso que és una tasca noble, no? Si jo dubto d'una persona, pels motius que siguin, i no tinc mitjans per conèixer què realment passa, i en canvi puc anar amb un senyor que té uns medis per saber-ho, jo penso que això és legítim. Ara, si a partir d'aquí jo faig en públic el fruit d'aquestes investigacions, i a partir d'aquí hi ha d'haver una ètica en tot, en periodisme, i quan es traspassa aquesta ètica tot grinyola, no? En política, en esport, en medicina i amb els que es dediquen a investigar.
Molt bé, Oriol, doncs arribat a aquest punt, ens queden 2 minuts i mig per arribar al punt de les 8. Què et sembla si repassem amb el David Bueno els tuits més destacats de la setmana?
La setmana en 10 tuits del David.
Doncs a mi, comencem repassant aquesta setmana en tuits. Destaquem 5 tuits en concret. Comencem amb el de l'escriptor i professor Roc Casagran, que diu que fa una setmana Bustos va decidir que havia de tornar a ser alcalde. A Buja no, rectifiques de savis, però no tenir criteri, no. És l'opinió que mostra Roc Casagran. D'altra banda, el periodista Carmen Juan destaca que indemnitzacions a termini està a la feina, diu que no entén com el PP no figura a la classificació de les millors empreses per treballar a Espanya. Més comentaris, com el de l'exvicepresident d'Esquerra Republicana, Josep Lluís Carles Rovira, que diu que si no podem decidir sobre animals que no tenen dret a la llibertat ni a la vida, com podem esperar que acceptin que decidim sobre les persones, es pregunta. D'altra banda, la periodista Natàlia Torres destaca que no deixo de pensar, diu, que la vida de 2 avis a Mallorca és la que ha fet que el PP accepti debatre la ILP. Tant de bo, diu, no siguin tan cínics. I finalment, destaquem el tuit de Xavier Martí, llicenciat en Ciències Polítiques i periodista, que diu que cal fer net urgentment perquè, veritat o no, els presumptes casos de corrupció no només afecten el procés sobiranista, sinó també la mateixa democràcia, diu.
Quina et quedes, Oriol?
No, totes són molt interessants. Mentre estaves dient, he pensat que està molt bé aquesta minisecció perquè realment els tuits
són molt interessants.
Són molt interessants.
Molt bé, doncs abans d'acabar m'agradaria preguntar-te què penses d'Hugo Chávez i de que hagi aparegut novament després de 2 mesos de no fer-ho. Eren molts els rumors, doncs, que si estava malament, si estava morint. Sembla que no, ha aparegut somrient, això sí, amb la cara lleugerament inflada, però, doncs, pels tractaments que està rebent, i apareix llegint l'edició del dijous, és a dir, d'ahir, del diari cubà Granma. Per tant, és una mica...
Hi ha una cara i una creu aquí. La cara és de que realment aquest home en el seu país sembla que és una, o sense sembla, és una persona que té ganxo, diríem, no? Que té credibilitat en un país que és pobre, diríem, no? Pobre però ric des d'un punt de vista de petroli, no? Però, per altra banda, el personatge és bastant grotesc.
Molt bé, Oriol. Doncs gràcies per compartir les notícies avui divendres, dia 15 de febrer. Nosaltres ho deixem aquí. Salutacions del Jordi Carretero, les Vies de Sol, la redacció i producció David Bueno, Víctor García i Víctor Casellas. I de qui us ha parlat Sara Cruz, tot seguit us deixem a Mana Hernández i al Catalunya Sense Barreres. Tornem dilluns. Que passeu molt bon cap de setmana.
Ràdio Estel.